vaig sortir de l'emprovador per comprovar que aquell vestit tan increïble i bé de preu quedava igual de bé al mirall de fora que al de dins, perquè tots sabem com enganyen les botigues perquè compris productes encara que no siguin de la teva talla. Sí, seguia sent perfecte, però quan em disposava a tornar a entrar a aquell petit cubicle on hi havia la meva roba i les meves sabates, vaig veure que hi havia algú més. El mirall, una rèplica exacta de mi, es contemplava amb la roba que jo portava abans d'emprovar-me el vestit i feia que sí amb el cap. Sí, és perfecte, va sentenciar.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Els grans premis literaris sovint tenen mala fama i estan envoltats de polèmiques. Amb els del gènere fantàstic passa molt menys i són les obres amb el segell dels guardons específics les que acaben escollint els amants del gènere com a pròxima lectura. Avui al Quimèric parlarem amb el guanyador del Premi Minotauro del 2020, Sabino Cabeza, per parlar de Frontera Oscura, una obra que sembla una space opera clàssica però que veu de les noves corrents literàries per donar-li un nou aire i plantejar problemàtiques més actuals. Una novel·la que ens ha sorprès positivament i que per això volem compartir amb vosaltres. Encara en literatura us recomanarem dues compilacions de relats que dibuixen una Barcelona futurista molt marcada per la pandèmia i per les problemàtiques socials i mediambientals. Barcelona 2059 i Somia Philip Marlowe amb Sais Elèctrics. També escoltarem les declaracions d'alguns dels autors que n'han format part. Però abans de tot això parlarem d'un esdeveniment que celebra la seva tercera edició al cap de setmana del 19 i 20 de febrer a Tarragona, les Tarraco Awards. En parlarem amb el seu impulsor, l'Ivan Carrasco, que ja pensa en com fer créixer el certamen a d'altres punts del territori català. És el que donarà de si el 12è Quimèric d'aquesta sisena temporada que fem possible amb l'Iker Mons i la Marina Tovell a la producció i el Toni González a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
I avui comencem parlant de la quarta edició dels Horror Awards que entrega el bloc especialitzat Ocio Terror, que ja tenen nominats. Iker Mons, Marina Tovella, què tal? Benvinguts.
Què tal, Karen?
Com estàs?
Jo molt bé, però he pensat molt en vosaltres quan he vist aquesta notícia. Sobretot en tu, Iker.
Sí, perquè sóc un expert en terror,
un
veritat.
Un expert,
sí,
t'encanta, el gaudeixes.
Sí, sí, sí.
Ho passes molt bé, com sap tota l'audiència de Quimèric.
Exactament.
Has hagut de ser expert al final.
Sí.
És curiós perquè tot això que he dit seria cert en el cas de la Marina. Però
jo no,
no passa res, ho puc dir.
Jo, clar, com a mètode de defensa enfront al terror, jo el que faig és humor.
Això està bé.
Em descollono de tot, o intento fer-ho abans de que em doni un atac de cor.
Mira, anem a repassar quins nominats hi ha, a veure què us sembla.
D'acord.
Com a fan del terror, que és la Marina, i com a fan obligat del terror, que és l'Iker.
Jo tampoc no sé quan se m'ha posat aquesta etiqueta. A mi m'agrada, però...
La que ha anat a totes les edicions de Horrorland, sí, i diu que no és fan del terror.
Tia,
aquest any, hola, quin morro,
aquest
tia.
Any ja he quedat traumatitzada per diversos esdeveniments.
Sí. Segur que alguns estan aquí en aquesta llista.
Estaran.
Mira, els nominats a millor esdeveniment tenim Horrorland, el Parc d'Atraccions de Madrid, el Parc Warner i PortAventura World. Si entrem al que són atraccions i espectacles, el premi al millor atracció d'horror, tenim 6 atraccions d'Horrorland, o sigui que diria que són totes, un de PortAventura, un de Netflix, un de Milonetes, que no em facis dir què és perquè no ho sé, i un altre que hem cobert en aquesta emissora, que és el Rivaquiva Where Evil Hides, impulsat per Horror Zime de la Llagosta.
Efectivament.
Que és l'experiment que va fer l'Iker de gravar la seva experiència.
Va ser una gran crònica, jo solo venia por pan.
Exacte.
La frase...
Que sàpigues que l'audiència està esperant una altra edició. Però bé, aquest espectacle és el tercer any que està nominat. I el José Antonio Guerra, que és el president de l'Associació d'Esdeveniments Culturals de la Llagosta i creador d'aquest espectacle, ha valorat la candidatura.
Decir que es un gran honor para nosotros estar nominados junto a grandes propuestas como Horrorland y PortAventura. Y bueno, somos muy conscientes de que es muy difícil ganar estando nominado junto a estas grandes bestias del sector, ¿no? Pero bueno, que nuestro espectáculo tiene pues unos medios muy limitados respecto a presupuesto y aforo, y pero bueno, que eso quizás sea lo que nos hace más feliz de esta nominación, ¿no? De alguna manera que se valore el esfuerzo, la ilusión y las ganas con las que hacemos nuestro espectáculo de pequeño formato. Y bueno, este año la valoración del público ha sido muy positiva, Aparte de los vecinos de la Llagosta, hasta nuestra localidad se desplazan personas de toda Cataluña. Nos constan de personas que vinieron desde Lleida y Andorra para verlo. Y bueno, este año la temática se centró en una macabra historia basada en hechos reales, en el que se tituló Rivaquiva. Y bueno, viendo la gran demanda que cada vez hay más acerca de las experiencias de terror extremas, quisimos hacer dos modalidades donde el público pudiese elegir la versión clásica, que el recorrido se hace en grupo, o la versión extrema, donde había momentos del recorrido donde podían ser separados, se tocaban, incluso te dejaban solo. Y bueno, nos sorprendió realmente la cantidad de público que eligió la versión extrema, que al ser nuestra primera vez que hacíamos este formato, pues bueno, todos los actores pues íbamos con mucho respeto y un poco condicionados por el tema del COVID, ¿no?
Una versió extrema que recordo que vaig haver de pair.
Sí, que la gent pot recuperar el programa si té nostàlgia i si li agraden aquestes atraccions poden votar fins al dia 28 de febrer a través d'una enquesta al portal web d'Ocio Terror i l'entrega de premis serà el 3 de març a un restaurant temàtic que es diu El Castillo de las Tinieblas.
Al Quimèric tenim un gran poder, però cap responsabilitat.
El certamen Starrock Awards arriba a la seva cinquena edició el cap de setmana del 19 i 20 de febrer, només 7 mesos després de la seva edició anterior. De nou, els amants del fantàstic es donaran cita al Palau Firal i de Congressos de Tarragona amb diversos eixos temàtics per gaudir. Per descobrir-los avui en parlem amb el seu impulsor, l'Ivan Carrasco. Benvingut al Quimèric, Ivan.
Hola, bones.
Torneu a les vostres dates habituals. Havíeu fet l'última edició cap a l'estiu. Quin és el sentiment ara general de l'equip al poder recuperar-les?
Bueno, per començar, només pensar que ja no passarem la calor que passàvem aquest estiu ja ens fa...
Sí,
hem guanyat
ser,
alguna cosa,
va
no?
Va ser tema de conversa.
Sí, va ser molt bèstia. Però bueno, això també, recuperar les dates també ha significat que el que normalment preparàvem en un any ho hem tingut que preparar en 6 mesos.
Clar.
Bueno, és el que hem dit avui a la roda de premsa, que poder és l'edició que menys temps hem tingut, però també creiem que fins ara serà la més bèstia que hem fet.
Sí, anar creixent, any rere any.
Sí, però és que aquest any crec que se'ns ha anat l'olla del tot.
Sí, perquè és una cinquena edició bastant atapeïda d'activitats, des de xerrades fins a escape rooms. És que, com ho heu fet en només 7 mesos? En 6?
Jo és que encara m'ho pregunto. És que el futur no és això. Penseu que... És que no és només això. És a dir, en aquests 6 mesos hem tingut que... decidir si fer 3 events més, vale?
Cert.
Que ja
després en parlarem,
I a part de l'organització d'aquest event de Starrock, començar ja a organitzar els dos events, que un és ara a l'abril, que ens va sortir més, i un altre al maig, que vull dir que és un no parar.
Anem a repassar una mica ràpidament el programa. A veure, comencem per dissabte, perquè un dels convidats estrelles, el Bernard Bullen, que vindrà a explicar la seva experiència d'actor a The Mandalorian. És, podríem dir, el gran reclam d'aquest esdeveniment?
Jo crec que és que tothom, tots els convidats que venen són reclams, perquè, per exemple, la Ruth Vilamagna, pels que fem props i això, és una crack, perquè és una noia que ha treballat a Star Wars, ha treballat a Harry Potter, ha treballat a l'última de Batman, ha treballat a Animales Fantásticos. Llavors, clar, és una mega crack. Paco Hernández, per exemple, que és un gran TikToker i un gran guionista de còmics, també el tindrem. En Bernard Bullen, sí, un mega crack. És que estem parlant del pare de Din Djarin, vale? Dona igual que estigués 3 minuts en pantalla, però estem parlant que ha participat en el que és per mi el millor que s'ha tret de Star Wars fins ara, vale? Que és Mandalorian. Llavors, bueno, també podrem parlar que també portem dos grans déus de l'animació a Catalunya, que és la veu d'en Vegeta i la veu de l'Arare. Llavors, clar, hi ha tantes coses. L'Eulogio, que també l'Eulogio és el pare dels youtubers.
Sí, sí.
Sí, tant.
al país i ara és un gran dibuixant de còmics. Mm-hmm. Bueno, sempre ha sigut, però exacte. Ara està triomfant moltíssim.
Bueno, clar, que, ens has desmuntat l'entrevista.
Clar, ens has dit tot el programa, no sé, a veure...
Dones, bueno, els primers convidats que has mencionat eren del dissabte, que sí que és veritat que a la Ruth en tinc moltes ganes de parlar amb ella i amb el Bernat també. Sí. Què més activitats ens podries dir del dissabte?
Pues el dissabte... Bueno, a veure, les activitats... podreu veure una Kame House quasi a mida real, uh-huh, vale? Fet uns companys, l'Anna i en Julio, que es van picar i van dir volem fer la casa de Kame House quasi a tamany real, perquè fa més de 3 metres, 2 metres i mig. Ho han fet i ha quedat impressionant, ha quedat brutalíssima, vale? A més, tot amb elements reciclats. Tot uh-huh. Han sigut fustes que ens hem... anat trobant i tota la història, que vull dir que... Doncs,
els clàssics palers que trobes a les deixalles, no? No?
Palers que anàvem, que trobàvem pel carrer o que desapareixien de llocs.
Misteriosament.
Exacte, que després utilitzen el bricomania i això és així.
Està clar que teniu molt, molt... Heu de ser artistes, per poder fer aquest tipus de coses.
Ostres, sí, eh?
No.
Dir, no, sent friki només no s'aconsegueix.
No, això no. I ja t'he dit, bueno, a part d'això, bueno, pues tindreu, per exemple, també hi haurà un escape room, vale? Uh-huh. Que, bueno, només diré que hi ha una cúpula i es fan experiments a dins i fins aquí us puc llegir, vale? Llavors, pues també podreu veure un Power Loaded, que és el vehicle que porta la Ripley a Aliens. Vale?
No sé si
és veritat. Ok, pues ho hem fet a mida real.
No me digues eso.
és que m'imagino els organitzadors de l'Star Trek Awards. No, más grande todavía. No, más grande todavía.
això va sortir que des de Tarragona Láser, que són els que van fer la nau de UV, que van dir, vull fer això a mida real. I jo, bueno,
doncs endavant.
Avui l'he vist per primera vegada i veritablement m'ha espantat perquè és brutal, és immens.
La jo pregunta
semblo,
és...
Jo que faig 1,86 m, semblo un enano al seu costat. Oh!
La pregunta és, em puc ficar dins?
Ui, quina expressió de...
Ui!
Con el contacte adequado, sí. Aixecant un parell de telèfon, sí.
Què passa? Que tenim molta por de que algú es faci mal, perquè veritablement és alt, és altet, i tenim por, però bueno, qui sap, potser algun dia que no hi hagi ningú...
Si ve del Quimèric...
Clar, i no hi ha càmeres gravant.
Càmera oculta, però això no li direm.
Des que tenim responsabilitat, pues, llavors ja està.
Escolta, Ivan, respecte a l'edició de l'estiu, l'aforament seguirà limitat o ara amb tot el tema d'aixecament de restriccions podrem ser doncs, un esdeveniment encara més multitudinari?
Sí. Ens han aixecat totes les restriccions, tindrem que portar mascareta igualment. Nosaltres, encara que s'hagin aixecat les restriccions, volem tenir-ho força controlat. És a dir, no serà com l'any passat que es tenia que seguir un circuit i no es podia tornar enrere, això ja no passarà, però sí que és veritat que sí que cuidarem que quan hi hagi molta bullícia de gent en algun punt, potser dir-los que se separin una miqueta, uh-huh, sí que fem una mica de circuit perquè la gent ho pugui veure tot, ¿vale? I sobretot les mascaretes i tot això sí que ho controlarem.
Ja es poden comprar entrades, deduïm... Està oberta la venda prèviament o també es poden comprar allà el mateix dia?
El mateix dia a la taquilla o podeu anar a la nostra pàgina web a starraco.com o a entradium.com. Mm-hmm. Allà estan les entrades.
I a les seves xarxes socials també està l'horari i totes les activitats.
A totes les xarxes socials surten tots els horaris, us ho podeu descarregar, a la nostra pàgina web podeu descarregar també els horaris sense problema.
I per últim, volíem preguntar el que estaves apuntant al principi de l'entrevista, que és aquest pack d'esdeveniments que esteu preparant, no? Que teniu ja a Sarrià de Ter, teniu a Vic, teniu un altre esdeveniment a Tarragona, tot això al llarg d'aquest any. A veure, a qui heu enganyat per fer això? I una mica quina és la voluntat, no?
Ja va ser, bueno, va ser un dia parlant amb la meva massagista, bueno, amb la meva fisio, que vaig a la fisio, i ella està dins de l'Ajuntament, i va començar, hòstia, doncs estaria guai fer alguna cosa a Sarrià. I de cop m'ha trobat un missatge de l'alcalde dient, escolta, podríem fer alguna cosa? I, bueno...
Mira, com mirava la cosa, eh?
Ah. Fem-ho.
No ens negarem.
És, i hem vist les dates, i l'única data bé, doncs vinc a l'abril, vale? I serà un event totalment manga i anime. Vale? També estarà molt xulo amb youtubers i coses d'aquestes. Després a Vic volíem recuperar l'essència que va deixar Vic Comic, vale? I llavors també farem algú... Aquí serà tot multivers, serà fantasia, ciència-ficció, pel·lícules, tot. I llavors a Tarragona volem, al novembre fem el Tarraco Manga, que ja, ja també serà tot manga, anime i videojocs.
Què volíeu? Que cada friki tingués el seu propi saló?
Ah, i bueno, i a part estem parlant amb un parell de ciutats més.
Ostres,
Terrassa i Figueres.
A veure, pregunta sèria. Aspireu a convertir-vos en el pròxim Ficòmic? Perquè això ja és Ficòmic... Us veig molt ambiciosos, vull dir que...
Ficòmic, ens falten com 30 i pico anys d'experiència que ells tenen, que ens aporten, no? Però, bueno, si t'ho dic la veritat, jo vull que la gent s'ho passi bé i a veure com... També, a veure, és el que diem, perquè Sarrià de Ter, que és un poble petit de Girona, no pot tenir el seu festival, clar, el seu saló del manga. O com vam començar amb Tarragona. Tarragona ja pensem que és el que volíem fer, que Tarragona fos el punt neuràlgic dels friquis al país, i creiem que ho estem aconseguint. Llavors, bueno, doncs anem a esparcir-nos una mica. Això sí, oferint sempre diferents coses.
Jo tenia una pregunta. Que en petit comitè, ara que no s'escolta l'audiència ni ningú, he mirat el llistat de convidats. Vull que m'expliquis, ja, per interès professional.
M'encanta com està baixant el to de veu, com si no et sentís ningú realment.
No sé qui sou, no esteu aquí. Com ho feu? D'on traieu aquests noms i com el contacteu amb ells?
Clar.
No, mira, a veure, exemples, vale? Jo què sé, la Ruth. Vale? Mm-hmm. Li vam contactar per Instagram.
Bon mètode.
A Bernard Bullen, per uns amics que el van portar a Mallorca, i tenim contactes amb aquesta gent de Mallorca i vam aconseguir. L'Eulogio, un amic d'un amic que ens va passar el seu telèfon. I així,
tot no hi ha res com tenir amics. Que...
com a conclusió.
Tirant del fil, sí.
Dins del friquisme més o menys ens coneixem tots i van sortint cosetes.
De mos fer. Doncs molt bé, un esdeveniment, un Star Raco Wars, que tindrà lloc el 19 i 20 de febrer al Palau Firal de Congressos de Tarragona. Moltes gràcies, Ivan Carrasco, per explicar-nos què donarà de si aquest saló, i descansa una mica, que hem d'arribar vius aquest cap de setmana. I... molts ànims, Ivan.
Yeah. Gràcies.
Adéu.
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 L'entrevista.
De la ciència-ficció canònica sabem què esperar-ne. Per exemple, quan pensem en el subgènere de l'Space Opera, ja ens imaginem la tripulació de determinada manera. En la nostra ment apareixen una sèrie de característiques i sabem quin tipus d'argument hem d'esperar. En els últims anys, però, l'Space Opera està incorporant canvis, sobretot gràcies a la publicació de novel·les signades per dones. El guanyador del Premi Minotauro del 2020 és un home, un psicòleg que treballa a l'exèrcit, però amb el seu Frontera Oscura s'assuma a la revisió de l'Space Opera clàssica. Estem parlant de Sabino Cabeza, amb qui avui volem parlar sobre aquesta obra, que ha estat una grata sorpresa per molts lectors, entre altres l'Iker i una servidora. Sabino, bienvenido al Quimèric.
Muchas gracias y pues un placer estar con vosotros.
Para empezar, ¿cómo fue para ti ganar este premio Minotauro?
Pues francamente no podía ponerlo en palabras porque fue algo inesperado. Inesperado porque yo llevo muchos años presentándome a concursos. Bueno, llevo muchos años escribiendo, llevo toda mi vida escribiendo. Y llegó un momento que empecé a presentarme a concursos gracias a un amigo que me empujó a esto, además sale la dedicatoria, y que es un premiado también importante, que es Luis Salvago, premiado de Vargas Llosa y tal, y él fue el que me dijo, tío, lánzate, prueba, a ver qué pasa. Me pasé varios años tontamente pensando, yo soy lo mejor del mundo y por lo tanto me tiene que dar un premio ya. No, claro, luego descubres que te presentas a un premio y hay otras 400 personas que piensan como tú. Premio. Todos convencidos de que son maravillosos, ¿vale? Bien, siempre es un baño de humildad el darte cuenta que te presentas y no ganas. Y un día, pues de repente, yo estaba de vacaciones, fue en el año 2019, justamente, no, perdón, 2020, porque fue el año pandémico, sí. Uh-huh. El libro se publicó en octubre y sí, me llamaron, yo estaba de vacaciones y me llamó la editora de Minotauro y me dijo que era finalista.
¡Ostras!
Es que hay diversas formas. Hay veces que, según qué años, un poco cómo lo organiza la editorial, a veces te llaman para decirte que eres finalista y que, bueno, si ganas, te llamarán posteriormente. Mm. Y en esta ocasión se hizo todo directamente. Se llamó a la persona y dijo, bueno, eres finalista y además has ganado.
Perfecto.
En mi caso, fueron dos llamadas, con lo cual la angustia se dilata, porque de momento te llaman. Debo deciros que para mí me hizo más impresión y me dejó mejor rollo la llamada del finalista que la otra, porque la otra ni me la esperaba, sinceramente. De repente dije, yo soy uno de los cuatro finalistas. Dije, bueno, ya está, maravilloso.
Ya es un premio en sí mismo, ¿no?
Me quedé, estaba más de vacaciones con amigos y tal, estaba en General de la Frontera ese día, que es donde uh-huh. es mi familia materna, con lo cual yo estaba muy blandito, porque había visto la casa de mi abuela medio minuto antes, y me llaman para decirme que soy finalista del premio Minotauro.
Madre mía.
No sé cuántas veces que me había presentado. Fijaos hasta qué punto yo me quedé sorprendido, porque a la editora, a Vicky Dago, cuando me llamó, dije, perdona, ¿de qué novela me estás hablando?
Claro, eso habíamos leído, sí, sí.
Esa era una de las preguntas.
Sería cuando yo se lo contaba, porque yo, claro, me había presentado ese mismo año a varios premios con varias novelas. Y dije, no sé, ¿de qué novela? Y ya me dijo cuál era, ¿no? Y ya empecé a ser consciente de lo que me estaba diciendo. Uh-huh. Yo recuerdo que cuando me estaban diciendo todo eso, me estaba hablando la editora acerca de todo lo que iba a pasar, el proceso y tal, yo estaba escuchando, pero como, de verdad, como si estuviera escuchando llover, porque no era muy consciente de lo que me estaba diciendo. Ya cortó la llamada, me quedé con mis colegas, me vieron la cara que yo tenía, dije, soy finalista de Minotauro, y me eché a llorar.
Hombre, claro, ilusión.
Delante de todos ahí, y todos abrazándome. Bueno, fue un momento muy bonito, muy tierno. Y luego ya cuando me llamó para decirme que yo había ganado, que fue más o menos un mes después, escasamente un mes después, de verdad me lo tomé como... o sea, me impresionó bastante menos. Para mí el primer momento, o sea, fue el... Eres finalista, inesperado por completo. Y luego ya cuando me dijeron que yo había ganado, hombre, obviamente... te alegras mucho, está muy bien, pero es verdad que ese primer momento fue para mí el mágico. El segundo fue ya como cuando ves una película que te gusta mucho por segunda vez y dices, ya no es lo mismo, ¿no?
¿Y te gustó ya, te gustó que fuera Frontera Oscura la novela que ganara cuando te dijeron, mira, es esta?
Pues claro que sí, porque a ver, hasta ese momento era mi novela más trabajada. A ver, obviamente hay una progresión, yo llevo, os digo, escribiendo toda mi vida. Y francamente, si ahora leo una novela de hace 15 años, yo me quiero morir de vergüenza. Más, debo confesaros que no he vuelto a leer Frontera Oscura, no puedo leerla. No soy capaz porque si la leo y encuentro algún fallo...
Te pones muy nervioso, ¿no?
Y cuando alguien la lee y me llama, alguien conocido mío, oye, he encontrado que en la página tal hay un... Digo, ¿qué? Mira, no me lo digas. No me digas. Pero sí que es verdad que en ese momento era la novela que yo había trabajado... No, trabajado quizá no sería la palabra. Había puesto más empeño, más de mí en esa novela, ¿no? Uh-huh. La escribí realmente en poco tiempo, porque creo que lo que es la redacción del texto no me llevo más allá de mes y medio de escribir. Lo que pasa es que la preparación, bastante, la documentación, todo eso me yo escribo muy rápido, ¿eh? Yo es que sí. De verdad que tengo la habilidad o maldición de escribir mucho, que luego tienes que repasar mucho, uh-huh. pero es verdad que la documentación me llevó bastante más tiempo.
Claro, supongo que una vez todo...
Sí, año y medio más o menos en documentación. Uh-huh.
Claro, no sé si te habías presentado varias veces, como hemos visto para preparar la entrevista. ¿Siempre habías apostado por la space opera o has ido tocando diferentes géneros dentro del fantástico?
Pues, a ver, a mí la space opera me encanta. Es un género de ciencia ficción que es de los primeros que yo empecé a leer en mi vida. Yo llevo leyendo ciencia ficción desde niño. Mi padre tiene una gran colección de ciencia ficción y además novelas muy buenas. Tengo muchas que me he traído de él, me las he traído a casa. Y tenía muchas novelas de estas que eran de... ¿Sabéis lo que es el Pulp Fiction, no? La típica novelita esa, sí, de papel barato. Pues yo leía muchísimas de esas que eran más malas, que en fin, muy malas. Pero era todo space opera. Y con eso me fui formando y fui cogiéndole el gusto. Y dentro del mundo de la ciencia ficción yo reconozco que la space opera es lo que más me gusta. He leído de todo, ¿vale? He leído todo tipo de género y fantasía también. También escribo fantasía, para que son dos cosas muy distintas, pero bastante vinculadas. Y hombre, yo empecé con Julio Verne, con Tolkien, con todo esto. Entonces, sí, pero para mí la space opera es un género que particularmente me atrae mucho, desde siempre.
Una de las cosas que nos ha sorprendido más, tanto a Iker como a mí cuando hemos leído Frontera Oscura, es que rompes a algunos de los estereotipos canónicos de este subgénero, ¿no?
Sí, como, sí, porque, como por ejemplo en la tripulación de ambas naves hay muchas mujeres y ostentando cargos de poder.
Os sorprende, de verdad, que os sorprende.
Sí, por desgracia estamos en una situación de...
Por desgracia, claro.
En la space opera clásica todos son hombres.
Fijaos, que es que para mí... Mira, esta pregunta que me habéis hecho, esto que me estáis diciendo, me lo han hecho más veces. Y yo siempre respondo lo mismo. O sea, para mí, os puedo asegurar que el escribir con mujeres en una nave espacial, para mí no es ninguna novedad, ni ningún misterio, porque aparte de que, por ejemplo, yo en el ejército... llevo ya casi 40 años y las mujeres están en el ejército desde hace 30 y tantos. Yo tengo varias jefas, son superiores míos. Entonces, para mí, y tengo muchas subordinadas, colegas. Entonces, para mí, y aparte, vamos a ver, si yo repaso cosas como Star Wars, incluso, bueno, Star Trek, anda que no hay mujeres pilotando naves en Star Trek, pero incluso series de hace ya bastantes años, no de ahora. Yo me he criado con juegos como Lara Croft o Alien, el octavo pasajero. Desde luego Sigourney Weaver para mí fue un icono en su momento.
Peliculón.
O sea, que debo decir sinceramente que para mí que haya una mujer capitanando una nave no es ninguna novedad. En todas mis novelas hay mujeres por todos los sitios, mujeres, hombres, o sea, no hay ningún... O sea, y en el caso este debo reconocer que Frontera Oscura tiene... Yo siempre en lo que escribo hago mis pequeños homenajes a mis mitos. Y entre ellos aquí está pues una serie de Star Trek llamada Voyager, y mi personaje está un poco inspirado en la protagonista de la serie, es la Capitán Janeway, que de hecho la cito como almirante en la novela. No sé si alguien se ha dado, la gente muy friki a lo mejor se ha dado cuenta.
Aquí no habíamos llegado nosotros, ¿no?
No. Pero seguro.
Seguro que los oyentes sí, pero nosotros no.
Sí, porque los oyentes normalmente son más frikis que nosotros.
Janeway, la cojo, porque es verdad que me inspiré bastante en este personaje de la serie Voyager para perfilar en algunos aspectos, ¿no? Entonces debo deciros que para mí particularmente no es nada, no fue forzado ni hecho a propósito, simplemente surgió así, no le di más vueltas.
Ahora tenemos, vamos con miedo ahora de hacerte la siguiente pregunta, pero la haremos por si acaso, ¿no? Nos ha parecido ver un poco de crítica a las formas tan estrictas del ejército, ¿no? Pones las dos naves, ¿no? Y una es como muy protocolaria, con un lenguaje muy cerrado, con un protocolo muy claro que muchos no entienden ni comparten, mientras que la otra es todo lo contrario, ¿no? Somos una familia, vamos a trabajar juntos, tenemos otro lenguaje, otras normas y nos respetamos igual. No sé si con eso también querías hacer una reflexión de lo que es el ejército o de los que estamos fuera del ejército, lo que creemos que es el ejército. Porque claro, ahora ya nos has desmontado unos cuantos mitos con lo de las jefas también.
Creo que va más por lo que acabas de decir, de lo que la gente cree que es el ejército, ¿no? Porque, a ver... Las dos tripulaciones, que proceden de mundos temporales completamente distintos, están compuestas por personal, son dos militares, es decir, de la Armada, de la Flota Estelar, podéis llamarlo como queráis, da igual, ¿no? De la Flota, de hecho es así como lo nombro, la Flota. Lo que pasa es que sigo un poco también, a ver, yo dentro del mundo de lo friki, yo me considero bastante friki, quizá no soy fanático en grado extremo, pero me considero bastante friki. Y de mis elementos formativos dentro del mundo friki, por supuesto, está Star Wars, Star Trek y otros muchos, ¿no? Pero en Star Trek, por ejemplo, una cosa que vincula, que puedes ver en todas las series que ha habido, que se han hecho de Star Trek, de la más antigua a la más actual, esta relación entre los tripulantes de una nave es una relación jerarquizada siempre, pero en la que siempre hay una relación muy, muy cercana de compañeros, amigos, colegas, ¿no?
De familia, ¿no? Casi.
Sí, pero intenté manifestar efectivamente que la primera nave, claro, a ver, en la tripulación de la nave Necromancer hay una diferencia importante con la otra, y es que aparte de por un tiempo completamente distinto, con otro entorno social y tal, hay una razón por la que son tan familiares. Es decir, hay una historia detrás de todos ellos que no está contada en la novela, está apuntada como una especie de mito. Pero, de hecho, estoy empezando a trabajar ya en una novela que habla justamente del inicio, del primer viaje de la Necromancer.
Ah, uy, un spin-off, ¿eh?
Escribí un cuento para un concurso, un relato, no gané nada, pero era justamente el esbozo del primer viaje de la nave Necromancer, y he decidido desarrollarlo para contar la historia. Entonces, hay una relación bastante familiar entre ellos porque llevan mucho tiempo viviendo juntos y volando, navegando juntos, ¿no? Entonces, es verdad que entre ellos las formas... Y además quería marcar también mucho la diferencia de personalidad entre las dos capitanas, ¿no? Quería que fueran muy distintas. Debo deciros que la nave Necromancer y todo esto surge de otra novela anterior que de momento pues no ha interesado... Ha interesado o... como a medias, un poco, porque es una space opera aún más clásica, porque esta es una space opera en la que hay mucho de hard science fiction, o sea, hay bastante de... Uh-huh. Aunque yo no soy radical en el tema, pero la novela que dio lugar a esta, en la que me inspiré, o sea, porque todo el mundo de lo de la Federación y todo esto, uh-huh, está contado previamente en otra novela, que por los juegos espacio-temporales y las paradojas temporales, en realidad la novela que escribí antes transcurre varios siglos después del inicio de Frontera Oscura, o sea, estos juegos de, bueno, de la cronología, ¿no?
Sí.
Y esa sí que es una space opera como más clara, más dinámica, más divertida, más gamberra, es muy gamberra, es una novela muy gamberra. Tan gamberra que la tengo que revisar un poquito porque
es demasiado, ¿no?
Entonces la tengo que adecuar un poco al digamos, a este espíritu hoy en día que tiene que ver con la especie de puritanismo que se puede ver en muchos medios con respecto a contar ciertas cosas, y la tengo que rehacer un poquito.
Pero por lo que cuentas, podría darse el fenómeno de, a partir de Frontera Oscura, ir republicando las novelas que has escrito antes, ¿no? Y que están relacionadas con el mismo universo, ¿no?
Claro, yo estaría encantado. A ver, lo que pasa es que, bueno, el mundo editorial es complejo, tiene sus programaciones, sus temporalidades y su forma de hacer las cosas. Y obviamente tienes que encajar en todo ese tipo de procesos, ¿no? Entonces, bueno, sí que el tema del inicio de la nave Necromancer y todo lo que pasa, quiero escribirlo, lo tengo ya empezado, e incluso, aunque yo dije que no iba a hacer una segunda parte de Frontera Oscura, me lo estoy hasta pensando.
Fíjate.
Hay que aprovechar ese año y medio de documentación.
Exacto.
También.
Eso es verdad.
No, claro, lo que pasa es que es verdad que entre la novela previa a esta y esta, y Navegante y Frontera Oscura, claro, yo ya he creado suficiente entramado como para poder contar varias historias.
Claro.
Lo que pasa es que tengo que ir con paciencia, con calma, porque claro, también es verdad que escribir siempre lo mismo a mí me agota, y yo no quisiera convertirme en el típico escritor con un único mundo, ¿no? Doy palos a muchas cosas distintas, ¿no?
A todo eso que hablabas de la ciencia y de la documentación, abres el melón o reabres el melón de todo el tema de los agujeros negros y los saltos temporales, y lo explicas con ciencia. ¿Cuánto hay de teoría científica real y cuánto de creación propia para los que no sabemos nada de ciencia?
Vale.
En general.
Porque a mí me las colado todas. Quiero decir, si es inventado entero, yo lo compro, yo sí. Le doy validez.
Queda bien.
Sí, sí.
Yo os diría que hay un 80% de ciencia real. ¿Ah? Por ciento de ciencia inventada. A ver, yo entre la documentación, mi documentación para eso, me he leído muchos tratados de física, uh-huh, entre ellos algunos de los tochos. Digo tochos porque son novelas, o sea, son obras tipo Brandon Sanderson, para que os hagáis una idea,
uh-huh, de
física sobre agujeros negros, que es un tema que me ha interesado toda la vida. el tema de la astronomía. Desde que vi de niño la serie Cosmos de Carl Sagan, yo me quedé hechizado mirando el espacio. Me compraron un telescopio mis padres, me pasaba las horas muertas mirando nada, porque un telescopio de estos de juguete que no la luna, pero bueno, empecé a ver Cosmos, veía series que hoy son de culto como Espacio de 1999 y cosas así, que a lo mejor esa ni os suena, pero a la gente friki seguramente sí que les suena. Vale, una serie de los años 70, inglesa, dos temporadas.
No existíamos nosotros aún.
Pues yo la veía, que yo nada más, y todavía fijaos, yo la veía al principio en blanco y negro hasta que tuvimos transmisor en color. Claro, ya tengo unos años. Entonces, para la documentación de la novela, yo he tirado de muchas fuentes oficiales, libros de física, de divulgación de física. Aunque a mí me encanta la física y la astrofísica, no tengo la capacidad intelectual matemática suficiente. Por eso no me he dedicado nunca a la física. Pero me entusiasma incluso desde el lado más filosófico de la física. Tengo un amigo que es físico. De hecho, una de su tesis doctoral tiene que ver con agujeros negros. Y es como mi pilar fundamental a la hora de informarme. O sea,
buen contacto.
En la última novela que estoy terminando ahora de revisar, constantemente por Telegram le escribo: oye, esto pasa, dame este cálculo, ¿cómo sería esto? O sea, para la novela Frontera Oscura, la parte de agujeros negros la curré mucho. Hay algunas trampas que hago, evidentemente, porque la gente no se da cuenta, a menos que sea muy experto, pero los datos que doy son bastante verosímiles. Puede haber errores, es más, yo... a este físico y a otro físico colega leyeron la novela y les pedí que me dijeran si había una barbaridad muy gorda. Me dijeron que no, que básicamente la novela, en fin, era muy verosímil. Desde luego, lo que sí que me he inventado, todo el motor anagrabónico y los saltos estos, pues eso, claro, me lo tengo que inventar, porque hoy en día es imposible superar la velocidad de la luz, por tanto, alguna forma tienes que inventarte para poder hacer esos saltos.
Bueno,
y hay bastante física real.
Hasta que llegue el momento, ¿eh? Porque, bueno, no sé, muchas cosas de la ciencia y de la tecnología moderna se están recogiendo, nacen de la ciencia ficción, como el teléfono.
Bueno, tenéis ahí muchísimas cosas desde Julio Verne para acá.
Claro.
Y ya el famoso motor warp de Star Trek, ya hay teorizaciones que, quién sabe, algún día veremos. Bueno, no sé si lo veremos, pero, oye, ahí está, podría ser. Yo no me atrevo a negarlo.
Entre algunos de los temas que tratas, hay el hecho de encontrarse cara a cara con sus ídolos, ¿no? ¿Qué es lo que supone encontrarte cara a cara con alguien que tú has admirado, que te ha servido de motor para ser quien eres al final, ¿no? Y me ha sorprendido el hecho de que lo pintas bastante positivamente. O sea, cuando a muchos nos ha pasado de conocer a nuestros ídolos y decir...
No conozcas a tus ídolos.
Vaya imbécil, ¿no?
Sí. No suele pasar, ¿eh?
Si querías hacer reflexionar al final de... Son personas de carne y huesos, pero al final sí que tenían un fundamento para ser mi ídolo, ¿no?
Estoy de acuerdo con lo que decís, porque es verdad que muchas veces conocer al ídolo puede ser una experiencia bastante traumática. A mí no me ha pasado, por suerte, pero... Bueno, más o menos, de conocer a alguien a quien le damos mucha importancia y luego dices, jo, pues es un imbécil, en fin, puede ser. Pero, a ver, estoy muy harto, por ejemplo, de la ciencia ficción, y también es verdad una cosa, la ciencia ficción responde a lo que pasa en el día a día, en la sociedad, y esto es como cuando hubo una temporada que las películas de catástrofe se pusieron muy de moda, y os hablo, no os hablo de ahora, del rollo Ucrania y tal, sino os hablo de hace muchos años,
año 2000,
fría,
sí.
En la crisis de los misiles de Cuba y tal, pues hubo muchas películas tipo El Coloso en Llamas, Poseidón, en fin, películas de catástrofes, ¿vale? Toda la serie de Aeropuerto y todo esto, que respondían un poco a las inquietudes que tenía la gente con la posibilidad de una guerra mundial, es decir, ese tipo de cosas. Entonces hoy en día me doy cuenta de que hay mucha ciencia ficción y muchas series de ciencia ficción en Netflix o en Amazon Prime y tal, que suelen ser bastante catastrofistas, negativas, pesimistas. Yo no soy particularmente optimista, ¿vale? Pero prefiero escribir un poco en la línea de Star Trek. Es verdad que a mí es una influencia muy importante porque tiene un punto siempre más apuntando a lo optimista. Y os digo, no soy especialmente optimista, pero prefiero a la hora de escribir poner de manifiesto las cosas mejores que tiene la gente, la especie humana. Entonces... yo me esfuerzo mucho, sobre todo en mi ciencia ficción, aunque sea haya mucho de space opera o mucha acción, que a veces hay bastante acción, pero me importan mucho más las relaciones entre personas. Me interesa más lo que habéis dicho de los mitos, de los ídolos de esta gente. me interesa mucho más el contar experiencias humanas, normales y corrientes, que contar el rollo más de ciencia ficción. Para mí la ciencia ficción es un telón de fondo que me permite contar historias puramente humanas. Creo que lo que cuento en Frontera Oscura son relaciones de personas muy normalitas, que no son nada del otro jueves. Si os dais cuenta, no hay ningún malo en la novela.
Es cierto.
No hay ningún malo.
Ni siquiera el agujero negro es el malo de la película.
El ojo de Dios.
Ni siquiera, no. Es más, yo en su momento consideré hacer el típico plot twist de meter a alguien que gire todo el guión y sea el típico traidor que quiere... Digo, no, esto ya está muy trillado. A ver, lo hemos visto en mil series en las que siempre hay alguien que quiere matar a sus compañeros. Pues, digo, no, es que no quiero. O sea, bastante rollo tienen ya con lo que les pasa.
Pero el agujero negro ya tiene suficiente.
A mí. Entonces, meter malos, si metes malos... no me gustan los personajes estereotipados. Si metes a una persona mala, tiene que tener sus razones para ser malo. No me basta el típico malo que lo metes porque es malo y punto. No, me interesan los mejores malos de la historia del cine, son los que tienen la historia detrás, evidentemente. Entonces, siempre me interesa más lo humano, y la ciencia ficción es un telón muy bueno, es una estructura, es un teatro muy bueno para que tú cuentes aventuras humanas, que yo creo que son las que interesan luego al público realmente. Bueno, hay para todo. Hay gente a la que le interesa la ciencia ficción más científica y puede decirte, no, es que este cálculo de velocidad que has hecho aquí es incorrecto. Y dices, bueno, pues venga, vale, de acuerdo, lo admito.
Pues de relaciones humanas te quería preguntar, porque normalizas de alguna manera las relaciones entre personas del mismo género. ¿Lo hiciste con la intención de reivindicarlo?
Para absolutamente para nada. O sea, nunca escribo con ninguna intención reivindicativa, ni ideologizante, ni... O sea, cada cual que piense como quiera pensar, el mundo cada cual... Ya, bastante complicado es el mundo como para... Yo no tengo que hacer ningún tipo de reivindicación de nada. En mi experiencia personal, en la mía, en mi experiencia de mis 56 años, ya os digo, tengo ya suficientes años, tanto el que tenga... Haber tenido mujeres que son jefas, o tener compañeros y compañeras, amigos, amigas... tienen relaciones homosexuales, es que para mí es lo más normal del universo. Entonces lo planteo porque son cosas que están en el día a día. No escribo con la intención de dar lecciones a nadie. No, para nada. De hecho, a mí no me gusta que cuando yo leo una novela o veo una serie, que es lo que está pasando mucho con Netflix últimamente.
Sí.
Mira, no quiero que me den lecciones. O sea, no me des lecciones de moral. No me interesa. Contadme una buena historia. Y las buenas historias son las que pasan cosas a la gente realmente, no sé, yo en mi vida cotidiana. Os aseguro que no me interesa lo más mínimo con quién se acuesta la gente. Eso me interesa. En mi opinión, no te define como persona cuál sea tu objeto de gusto sexual. Es que me da lo mismo. A ver, es que seas un pederasta, obviamente.
Claro, ahí ya, eso ya.
No conozco a ninguno, por suerte, ¿vale?
Suerte.
Porque para mí, particularmente, yo no defino a la gente ni en función de su ideología política, su raza, su religión. Pero es que no estoy en este caso diciendo nada en plan de mirad qué buen tío soy, que soy súper... No. Para mí, la experiencia normal, que siempre te encuentras con gente imbécil por todos lados, gente estupenda, para mí, el hecho de que una persona se acueste con Menganito o Fulanita, es que me tiene sin cuidado. Si metes en una historia... algo de esta índole es porque tiene que tener alguna trascendencia o simplemente contarlo como un telón de fondo, insisto, es algo que está ahí, nada más, ¿no? O sea, no tengo ninguna intención nunca de escribir con veleidades ideológicas y mucho menos con darle lecciones a nadie de nada. Yo puedo escribir sobre lo que para mí me hace pregunta, de hecho, suelo escribir sobre aquello que a mí me interroga, lo que me hace pregunta sobre los seres humanos y contarlo, pero... para nada me interesa dar lecciones ejemplificadoras de nada. Entonces, no es mi forma de hacerlo. Entonces, lo que hay en la novela es para mí un reflejo de las cosas que pasan en la sociedad más... Bueno, en lo inmediato de mi vida cotidiana. Llegado al espacio, con las aventuras, el agujero negro y todo lo que queráis, pero son personas normales y corrientes. Pues... No tengo ninguna intención de moralizar.
Pues muchas gracias, Sabino Cabeza, por esta conversación que nos ha revelado que... Normalizar al final es eso, ¿no? Tratar las cosas como un día a día sin ánimo de reivindicar, sino que se reivindican por su propio peso, se reivindican solas. O sea que esperamos ver muchos más títulos con tu nombre, sean Space Opera o no.
Ojalá.
Muchas gracias por pasar por el Quimeric.
Ha sido un placer estar con vosotros.
Gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
La recomanació del Quimeri.
I no deixem de parlar de literatura, però avui parlem de recomanacions. I avui una recomanació doble.
Ui!
Sí, perquè els dos llibres de què parlarem tenen molt en comú.
Jo no tinc tants diners per comprar llibres, eh?
jo sí, digue'm.
Si no te'ls puc deixar, els tinc.
Ah, bueno, pues això...
Ja sé que les editorials potser no els hi farà tanta gràcia, però...
Mira, pensava que deies de deixar-li els diners.
Ah, no, jo li deixo un llibre.
Jo, que mona.
Els diners no cal. Mira, volia parlar de Barcelona 2059, ciutat de posthumans, que ha publicat Mai Més.
Uh-huh. I, ja sona bé.
I somia Philip Marlowe amb Sais Elèctrics, distopies criminals en temps de pandèmia, publicat per Crims.cat.
Com?
Somia Philip Marlowe amb Sais Elèctrics, distopies criminals en temps de pandèmia.
Home, el títol...
Apunta maneres.
A veure, jo us explico què tenen en comú, val? Perquè vale. Deveu pensar per què aquesta senyora ens porta ara dos llibres. Els dos són reculls de relats, amb autors de molt renom dins de cada gènere. En el primer cas, el gènere és la distopia, i context postapocalíptic, i en el segon cas és el gènere negre barrejat amb ciència-ficció.
Ok.
I també hi ha molts contes distòpics, òbviament. Els dos presenten un futur relativament proper, postapocalíptic, marcat pels efectes de la pandèmia,
i
també per altres fenòmens actuals, com podria ser el canvi climàtic, la precarietat laboral, la desesperança social, us sona, no? Vull dir, tot
sí,
el que estic dient.
Sí, la veritat.
No sona, gaire futur, sí. Sona bastant present.
Desesperança social, sobretot.
Sí, sí, sí. Precarietat laboral, també.
El que hi ha ara, però dins de 30 anys,
ah,
més o
exacte,
menys.
Exacte, una mica més accentuat.
O,
sí.
o 10, tampoc, ens passem.
En el cas de Barcelona 2059, són 11 relats dels següents autors: Roser Cabré Verdiell, Ivan Ledesma, Salvador Massip, Jordi Nopca, Belolit, Ricard Ruiz Garzón, Laura Tomàs, Carme Torres i Susana Vallejo. Segurament us sonaran un gruix molt important d'aquests autors. Cadascú hi ha fet el seu granet de sorra amb el seu estil, diguéssim. Cada un té la marca de l'autor, però doncs, són relats completament diferents i són independents a nivell argumental, però estan compartint
connectats.
Un world building. No, okay. Estem a Barcelona, el 2059, i és una ciutat que està completament degradada, on és quasi impossible viure-hi.
Com no? Ara, no?
Més. O sigui, és com ara ha evolucionat una mica més.
Wow.
I al mar hi ha una plataforma que s'ha creat, que és Neoicària, que és una mena de societat ideal, un Elysium, per dir-ho així, on tothom té totes les necessitats cobertes gratis.
No, què has fet, Colau?
Gratis a nivell econòmic, però espera, la factura que heu de pagar en veritat és bastant cara.
A veure.
Perquè has d'acceptar a sotmetre't a operacions tecnològiques que t'aniran convertint en posthumà o en cíborg, com li vulguis dir.
Estupendo.
I l'altra clàusula, que per mi és la pitjor, que és posar la teva intimitat a disposició de tothom. Per exemple, és com un gran hermano, 24 hores. Jo estic a casa meva i dic, a veure què fa l'Iker. I em surt l'Iker a la tele, clar.
Masturbant-se.
Si, clar, si tu puc veure què estàs fent, perquè tu m'has posat a disposició de tothom la teva intimitat.
Terrible.
És xungo, però sento que... T'ho imagina't
l'Iker quedant amb algú de Tinder. Anem a veure la cita de l'Iker amb el Tinder, no?
Ah, tu estàs allà, ja, eh?
A veure amb qui està fent swipe.
I jo, ala, mira que malament que et lliga, l'Iker. I llavors així, no?
No, perdona,
recreat,
jo llogo de puta mare.
Ja ho veurem. Això,
ja ho veurem, ja
això
ho veurem.
De la següent edició de Barcelona de 2059.
En el moment, ara de les xarxes socials i Twitch i que tot és veure el directe de la gent, sento que no és una realitat que la gent no acceptaria del tot.
És que aquest és el tema que planteja una mica totes les visions. Des de la gent que ho accepta encantadíssima de la vida i diu que és el millor que li ha passat, a gent que diu, això és una aberració, no podem passar per aquí, i gent entremig de... Bueno,
però aquí estamos. Em
falta una cama i si me la posen gratis, doncs jo, és igual, et dono la meva intimitat que no passa res. No?
És més o menys el que està passant amb les xarxes socials, perquè si tu pots accedir a una xarxa social de manera gratuïta, el producte ets tu.
Exacte.
Per tant, les teves dades...
A Neoicària el producte també ets tu, perquè clar...
Però amb nom, cognom, cara, tot. Almenys en Facebook només som números.
Pensa que tu, si volen provar un òrgan nou que han fet amb 3D, te'l posen i si et mors no passa res, perquè és que tu ja ho has firmat.
Ah, clar, això ja no està tan guai.
Venem a convertir els humans en morsa, no?, per dir alguna cosa. I tu has firmat, has d'acceptar-ho, no? I si no, te'n vas de Neoicària tal com venies. O sigui, si venies que et falta un braç, et falta un braç. T'ho prenen tot, no?
T'ho treuen tot, ostres.
Llavors, clar, en aquests relats veiem la realitat des de molts prismes. Des dels que viuen a Barcelona i volen anar a Neoicària, dels que viuen a Neoicària i veuen la part negativa de fer-ho, també els que viuen a Neoicària i han de tornar a Barcelona. Jo crec que el món que han creat és fascinant.
Sí.
M'he emocionat i tot, mira. I crec que pot donar molt de sí. O sigui, jo crec que podrien crear novel·les o més relats sobre aquesta societat, perquè realment dona molt de sí. La Roser Cabré-Bardiell va explicar al Festival 42 com va ser el procés de construcció d'aquest món tan complex.
Vam compartir una sinopsi, una primera sinopsi de la història de cada un, i allà ja vèiem en quin moment doncs podrien relacionar-se les històries. No només era sinopsi, més, per exemple, amb invents o millores o a nivell de posthumanisme, què tractaríem. No? Llavors, per exemple, aquí en Jordi i jo, està bé que estiguem aquí els dos, perquè curiosament una de les tecnologies presents en el llibre la compartim, no? Que és, jo la posava, ell també, jo li deia d'una manera, ell al final no, tu vas agafar el nom que havia posat, és igual però és diferent. Aleshores van venir mesos de compartir i d'anar alimentant els relats en base amb el que feien els altres.
I Roser, quin relat va fer, per curiositat?
Doncs va fer un relat que està partit en dues parts. O sigui, ella el va escriure com un relat sencer, però li van partir i van posar una part a l'inici del llibre i una altra al final.
Ostres!
I llavors a l'inici és una criatura que ha nascut durant la pandèmia i ha crescut tancada, no?, en un lloc, i, i té com la seva aspiració, no?, d'arribar a l'horitzó, i tota la seva vida es passa buscant arribar a l'horitzó. Llavors, no vull fer spoilers, però és una mica aquest viatge de vida de vull arribar a un lloc on no arribaràs mai, perquè anar a l'horitzó, per definició, no hi pots arribar mai, no? Va fer una explicació en contraposició amb el relat del Jordi Nopca, ja que els dos estan molt lligats.
El seu comença amb un suïcidi o amb un intent de suïcidi, diguéssim, el meu comença amb un naixement. També em poso amb la partida de que jo estic tancada a casa, com tots vosaltres, però el meu afegitó és que tinc una nadó de 2 mesos a sobre i un nen de 2 anys i mig. Llavors, jo estic molt obsessionada amb mare meva, quin món els hi ve, perquè clar, en aquell moment tu penses això és catastròfic, és la fi del món teu, almenys occidental com el coneixes fins ara, i això què és, no? Llavors jo projecto totes aquestes angoixes i poso amb els meus fills que els tinc allà. És la història d'aquesta noia que neix en aquesta Barcelona confinada, i hi ha una mica el joc de que els nadons del 2020 són vistos estranys, no? I bàsicament l'anem seguint amb ella, que és una persona, és un relat sobre els paraïsos artificials. Ja pot ser mentals com físics, Neoicària i el que tu tens al cap. I ella té un gran paradís artificial al seu cap i el que busca és la manera d'escapar.
En Jordi Nopca, per la seva banda, també va parlar del seu relat.
El relat començava amb un intent de suïcidi. I llavors, a partir d'aquí, diguéssim que com que la part més fosca, que és intentar-se treure la vida, ja l'havia solucionat a la pàgina 1, doncs a partir d'aquí tot era construcció d'una realitat diferent, nova i fins a cert punt resplendent, que és la realitat de Neoicària, no? Llavors aquest personatge, que és una funcionària de l'Ajuntament, està bé que estiguem en un festival, diguéssim, muntat per l'Ajuntament de Barcelona, perquè és una funcionària que s'intenta suïcidar. Doncs aquesta funcionària que ho intenta, diguéssim, perquè ha perdut una filla, pot entrar a Neoicària gràcies al seu fill, que és un gran expert en creació d'hologrames. Llavors, em fa gràcia explicar-ho perquè sembla que estigui parlant de la història d'algú altre. Llavors, arriba allà i una de les tecnologies, que és la que compartim amb la Roser, és la del locus amenus. I el locus amenus és un dispositiu a través del qual el personatge es connecta i pot reviure alguns fragments de la seva vida diguéssim, tal com aquella persona els recorda i no tal com van passar. Llavors, aquesta mare el que fa és recordar i recrear la vivència, els moments destacats que ha tingut amb la seva filla, que va desaparèixer. Clar, llavors, realitat i virtualitat, diguéssim, es fusionen, i el que passa és que aquest personatge entra en un moment de confusió dimensional, per dir-ho així, no?
Per mi, Barcelona 2059 és imprescindible pels amants de les distopies. Jo sempre, ja sabeu, que és el meu subgènere preferit i em declaro molt fan. I estic segura que acabarà tenint continuïtat d'una manera o una altra. Per contra, si sou amants de la novel·la negra, us agradarà encara més somiar Philip Marlowe amb Sais Elèctrics, perquè fa aquesta barreja entre ciència ficció i novel·la negra.
No, has de dir el nom sencer.
No, ja ens entenem. En aquest cas, són relats independents. Els uns dels altres no tenen un món en comú, com passaria en Barcelona 2059. I els autors són Jordi de Manuel, Teresa Solana, Max Besora, Salvador Massip, Margarita Aritzeta, Andreu Martín Llort, Jordi Nopca, Anna Maria Villanonga, Carme Torres i Marc Pastor. Com heu vist, alguns d'aquests ja estaven a Barcelona 2059. I altres són autors molt consolidats en la novel·la negra. Vull dir, els que no coneixeu segurament és perquè no llegiu novel·la negra específicament, però realment estan molt en actiu en aquest mundillo. En aquest cas, la consigna era barrejar un argument de novel·la negra amb elements de ciència-ficció, i cadascú va fer una mica el que li va semblar, no? Es nota que molts autors d'aquesta llista han escrit abans ciència-ficció i es nota quins no ho han fet perquè està una mica més tangencialment, no? I altres està completament immersa a la història. En els casos que no, la presència del fantàstic és, podríem dir, fins i tot subtil o, en algun cas, una mica tòpica. Però bé, tot i això, com a experiment funciona, i no descarto que alguns autors negres els hagi picat el coquet del fantàstic. Ja ho veurem. Al Festival 42, tres dels autors d'aquest llibre van explicar els seus relats. En el cas del Jordi Nopca, és un text més desenfadat que la resta.
Se'm va ocórrer que una de les grans conquestes de l'ésser humà no, pendent és la Lluna, i clar, de seguida hi anirem a fer turisme, aquestes coses. Llavors em va semblar que el dia que hi anem i fem una urbanització necessitarem un camp de golf, no? Llavors vaig pensar que qui inauguraria el camp de golf? El president dels Estats Units, no? I qui aniria a fer fotos al president dels Estats Units? Una catalana.
En el cas de la Margarita Aritzeta, crec que és de les autores negres que millor censura a l'hora de barrejar els dos gèneres. Va explicar així el seu relat.
Em vaig imaginar una societat que s'havia reinventat, que s'havia superprotegit i que vivia en nuclis molt petits de població, perquè la població havia minvat moltíssim i vivia sota cúpules de...
Havia perdut la imaginació.
I havia perdut la imaginació. Havia perdut la capacitat d'imaginar, perquè realment, i a més, amb un control, amb una situació de control absolut. No? Control absolut sobre les vides, cadascú anava xipat, vull dir, tenia així la vida molt ordenada, i en aquesta situació, doncs, una jove funcionària, és l'encarregada de buscar restes d'informació en núvols de memòria, i en aquests núvols de memòria es troba històries del passat.
I per últim tenim el Jordi de Manuel, que està molt acostumat a barrejar els dos gèneres. De fet, aprofita trames ja creades en novel·les i relats anteriors.
L'història comença amb una entrevista entre un advocat i un que està a Lledoners 2, a l'any 39. Lledoners 2 és la segona presó que obren al costat de l'altre. I aleshores els dos, és un assassí en sèrie i vol fer... És molt fotut parlar d'un relat criminal perquè no pots fer cap spoiler, però això sí que ho puc explicar. És un assassí en sèrie i se sent tan culpable que vol redimir-se, i la manera de redimir-se és donant el seu cos a la ciència. I comença amb una entrevista entre l'advocat i ell. I a partir d'aquí passen coses, que no puc explicar. I hi ha crims, i aquests crims se n'encarreguen dos policies, dos Mossos d'Esquadra, que jo he tret amb tres novel·les més, però que ja estan a punt de jubilar-se, clar, perquè el temps ha passat.
Per cert, per als fans de Marc Pastor, l'últim relat d'aquest recull és seu i és una mena de continuació de la novel·la Farista. Jo personalment el vaig veure com un gran regal i vaig ser molt feliç, i si ens està escoltant Marc Pastor, gràcies per aquesta continuació de Farista. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem d'aquí dues setmanes a fer-vos un repàs, una crònica del que hagi donat de si aquest Starraco Awards, aquesta tercera edició que us hem anat desgranant aquí amb el seu organitzador, i que recordeu, tenim un concurs obert a Instagram i també a Facebook de 4 entrades individuals per a aquest saló, per tant, us animem a participar. També d'aquí dues setmanes us acostarem una entrevista amb Ferran García, parlarem del seu últim llibre, Guilleries. Tampoc us el podeu perdre. Que vagi molt bé, adeu-siau.